Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 41 minuts, vinga, anem a parlar d'un documental, que es va presentar ara fa res, el dia el passat 6 d'octubre. El documental es diu Anhedonia dins la depressió i és un documental que té una part de sitgetanisme perquè el codirector d'aquest documental és en Facundo Veraudi, que avui ens acompanya aquí a l'estudi. Què tal, Facundo? Bon dia, benvingut. Teníem ganes de portar-lo perquè del documental se n'està parlant molt. Entenc que aquest és el gran èxit, no? Que es parli no només del documental, sinó del que parla el documental, que és que parla doncs, de la depressió. A més, és un documental inèdit en el sentit del que fa és un seguiment durant, ara ens explicarà el Facundo, però durant més d'un any a 7 persones que pateixen depressió, cadascuna amb orígens, contextos i edats molt diferents. És un documental que bàsicament el que fa és escoltar, la veu la posen aquestes persones en depressió, no hi ha cap altre guió que la seva experiència pròpia i per tant és un documental molt realista, molt real, és un documental cru, ja els hi dic també, és un documental dur, però alhora molt interessant perquè posa damunt la taula i obre el debat de la depressió i la salut mental. Facundo, estàs content de la rebuda d'aquest documental?
Estem molt contents perquè, com tu dius, la veritat és que el documental el que pretenia és que es veiés, o sigui, donar visibilitat a aquesta enfermedad i a aquest protagonista i que es parlés de la depressió. I llavors això està sent un èxit total perquè estem fent projeccions a molts llocs i sempre després de les projeccions hi ha un debat, o sigui que s'està generant, s'està parlant, que era la idea.
Com va arrencar la idea? És a dir, aquest documental l'has codirigit amb en Fidel Masreal, no? Ell és periodista, més expert en temes de salut mental, em fa seguiment també a La Vanguardia, no? És, penso que...
Al Periódico.
Al Periódico, perdó.
El té una, sí, té una, el Fidel té una pàgina dintre del periòdic es diu que és sobre salut mental.
Sobre salut mental i a més ell té una experiència vital, no? que és amb la seva mare i amb la depressió, que d'alguna manera és un punt de partida. Però a partir d'aquí i de la seva experiència que ell ho ha explicat, amb tu com arrenca tot aquest projecte que em deies abans que ha durat molts anys, és a dir, això no ha estat una cosa de dos dies, eh?
No, jo crec que mira, la primera, el Fidel venia, com bé tu dius, venia d'una experiència vital que era que la seva mare havia patit durant molts anys una depressió severa i llavors el Fidel això li va marcar molt i en un moment donat va escriure un llibre sobre la depressió de la seva mare, però bueno, es veu que amb això no en tenia prou i la cosa li continuava picant. Llavors el Fidel va començar amb aquesta idea de fer un documental. Ell és periodista, és pluma, o sigui que no havia fet mai audiovisual, però bueno, tenia aquesta decisió molt presa i va començar a buscar personatges, això abans que jo el coneixés. En un moment determinat, ell es posa en contacte amb una productora que es diu Broadcaster, amb el Balti, que és el productor d'aquesta productora, i el Balti ens posa en contacte. Ell havia vist un documental que jo havia fet a Argentina i li va agradar molt perquè era un tema sensible també, li va agradar la mirada que tenia i, bueno, i llavors ens vam posar a treballar junts, però jo crec que la primera vegada que ens vam trobar amb el Fidel fa ara 4 anys o 5 gairebé.
Déu-n'hi-do. I com és gravar i treballar i realitzar un documental que parla sobre depressió, que diguem que no és un tema menor, i que més o més dona veu a uns protagonistes que són gent que pateix depressió? És a dir, com és? És a dir, aquí no hi ha una... No, vosaltres no heu fet un guió, no heu construït una ficció, no? Entenc que heu posat la càmera davant d'aquests... És a dir, com ha anat el procés?
Bueno, o sigui, va costar, vam prendre moltes decisions. Nosaltres... hi havia coses que teníem claríssimes, o sigui, nosaltres des d'un primer moment teníem claríssim que no hi havia experts parlant de la depressió, o sigui que només volíem donar veu a la gent que ho patís i que fos en primera persona que es parlés de la depressió. Després, tècnicament, doncs, bueno, hi havia algunes dificultats o hi havia unes preses de decisions que havíem de fer, que era com, per exemple, jo vaig decidir portar un equip mínim, o sigui, ni siquiera portàvem un sonidista.
Per ser el menys invasiu possible?
El menys invasiu possible, i que aquella gent, clar, una cosa és parlar amb dues persones davant d'una càmera que tu ja coneixes o que has vist, perquè primer vam fer una presentació, primer ens vam conèixer, i una altra cosa, doncs, és en un rodatge normal que potser hi ha 4 o 5 persones, hi ha llum, llavors tot aquest artefacte el vam treure de principi. Llavors, és un documental formalment molt senzill, perquè el que volíem era això, que els protagonistes parlessin. I també el que passa és que, bueno, doncs la gent de depressió, els personatges que nosaltres vam seguir, no fan moltes coses. O sigui, una gent amb depressió, doncs és difícil que surtin, els costa molt sortir, els costa molt fer segon quines coses. Inclús xerrar amb nosaltres.
Clar, anava a dir, perquè més enllà, un cop hi ha triats, diguem, els 7 protagonistes, no? Ara ens explica que, a més a més, el que dèiem, d'edats diferents, gèneres diferents, orígens diferents, és a dir, contextos socials també molt diferents, perquè d'alguna manera ve a dir que la depressió és transversal i ens toca a tots.
Sí, la idea era aquesta i per això vam escollir això, des d'un noi que va començar amb la depressió amb 14 anys fins al Juan Luis, que és un senyor que té 80 i pico i que el que té és una gran soledat.
Però com aconseguiu, és a dir, perquè aquest documental, deia jo al principi, és cru, és molt realista, és dur en certs moments, però alhora també és molt íntim, no? I entenc que això s'aconsegueix, doncs, amb el que explicaves ara, no?
Amb un equip molt petit.
Amb un equip molt petit, però com aconsegueixes i com feu perquè ells s'animin a parlar i explicar coses que expliquen al documental, que nosaltres no vindrem a dir, perquè el que volem és que el veieu i que l'interessant és escoltar-los amb ells mateix, no? Però que se vinguin a explicar i a obrir-se d'aquesta manera, no?
Bueno, jo crec que aquí hi ha dues coses molt importants a l'hora de fer un docu d'aquests estils. És una, tot el treball previ que tenia el Fidel, o sigui, el Fidel, quan nosaltres ens vam conèixer, no amb tots, però amb la majoria ja tenia un contacte, ja havia parlat amb ells, ja es coneixien. Llavors jo vaig entrar, el primer que fèiem va ser anar, doncs, un dia sense la càmera, ens coneixíem i tal. I jo crec que això ho vam lograr doncs, fent com si fos una conversa. O sigui, nosaltres anàvem allà a conversar. Jo posava la càmera en un lloc o de vegades em anava movent, però era una conversa. I, per exemple, en aquest cas no preparàvem un escenari d'entrevista. O sigui, normalment jo els deia... Amb les xerrades prèvies, el Fidel com us sentava? I el Mercè em va dir, home, jo sempre sé que aquí, al sofà aquest, doncs ho fèiem allà, m'entens? O sigui, donar tota la comoditat possible i després moltes hores de gravació. O sigui, nosaltres cada vegada... I moltes hores de gravació i la continuïtat. O sigui, nosaltres una vegada al mes o dos anàvem a veure amb un dels protagonistes i a xerrar. I tampoc passàvem moltes hores, Estàvem 3-4 hores com a molt i marxàvem. I aquelles 3-4 hores era, doncs, al principi xerràvem una mica, fèiem un cafè i després en seguida ens enxegàvem la càmera i passàvem una hora i mitja o dues xerrant. Després de vegades filmàvem 4 coses i marxàvem, perquè és molt intens, igual que el muntatge va ser molt intens.
Clar,
també.
Dir que, clar, la dificultat aquí després és d'aquestes 60 hores reduir-ho tot a una hora, no? Una hora poc que dura...
Una hora i 10, sí.
Que dura el documental, clar, no sé... A l'hora de destriar i de triar deu estar també complicat, això, no?
Va ser complicat, però bueno, això ja és una feina que s'ha de fer, perquè normalment els documentals graves molt, però en aquest cas, clar, eren escoltar per la gent de coses molt dures, i la veritat és que això al final et carregava, perquè clar, quan tu estàs muntant ho escoltes una i una altra vegada i vas intentant construir un relat, o sigui, hi havia dies que... sortíem abans d'acabar la jornada perquè era bastant bèstia.
Clar, no sé si fins i tot heu generat un cert vincle amb aquests 7 protagonistes, no? Tenint en compte que heu estat tants anys, no? O tant de temps anant una vegada al mes i passant 3-4 hores i escoltant-los obrir-se d'aquesta manera.
Exacte.
No?
I a més això, crees aquest vincle i collons, i pateixes amb ells, saps? T'emociones, pateixes quan no els veus bé... amb la Dayana patíem molt, també moltes vegades amb la Dayana o amb altres arribàvem i doncs, no tenien aquell dia ganes de xerrar i bueno, ho respectàvem i marxàvem. O sigui, era una cosa, doncs, bueno, jo crec que el secret és anar amb delicadesa bueno, i amb tacte.
Uh-huh. Els protagonistes d'aquest documental, com deien, són 7 persones, edats diferents, contextos diferents, orígens diferents. Ells són el Marcel, Joel, la Dayana, el Juan Luis, la Carmen, l'Andrea i la Carme. I avui, a més, més enllà del Facun, tenim el plaer de poder saludar a la Carme. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, primer de tot?
Jo estupenda. I per què no em veus?
Hola, Carme.
Hola, Paco, bon dia.
No et veig aquí, t'he vist el documental i també et veia prou estupenda, t'haig de dir, eh?
Bueno, gràcies.
De fora, ja sé que després de vegades per dins les coses anaven diferents, eh? Però sí. De fora sempre has fet molt bona imatge. Escolta'm, Carme, ara ens explicava el Paco una mica com havia anat el rodatge d'aquest documental, les gravacions, que venien, us gravaven i tot plegat. Uh-huh. Ara que ja l'heu presentat, i que ja esteu tenint una mica la resposta del públic, quin sentiment tens? Quines sensacions tens?
Buah, bona pregunta. Sobretot gratitud, no? Gratitud per haver tingut l'oportunitat de donar veu a tota aquesta gent que pateix en silenci, que no sap. Hi ha gent que no sap el que està passant perquè encara no té el coneixement o perquè no ha anat al metge o perquè ho amaga, sí. I després tota aquella gent que sí que sap que està passant per un mal moment però no ho comparteix. Llavors, és la gratitud de poder donar veu com tal de lluitar contra aquest estigma perquè es pugui normalitzar, pugui parlar i sempre amb unes ganes de també transmetre que hi ha esperança. Llavors, no sé si m'estic enrotllant massa.
No. Estem aquí també per escoltar-te. Carme, a més, en el teu cas té, jo crec, doble mèrit que ho expliquis, perquè la Carme, i això ho veurà en el documental, la Carme no ha patit una depressió, sinó n'ha patit 4 de depressions, no? Si no vaig errada, que ho expliques en el documental. Però ella, tot i així, s'autodefineix com una dona alegre, perquè bé, entengui la gent el que representa depressió, lo complicada que és aquesta malaltia, que no és una cosa tan senzilla. I no només això, sinó que tu ja feies xerrades als instituts, vull dir que aquesta voluntat de donar a conèixer, d'ajudar, l'has mantingut sempre.
Bueno, realment, o sigui, anem per pams, o sigui, l'alegria de la Carme, això és real, o sigui, això
sí,
és...
Sí, això ho puc assegurar jo també,
O sigui, realment sóc alegre i tinc aquesta positivitat que és meva, això és de mena.
És innata, és innata.
És innata, o sigui, qualsevol que em coneix, el Paco ho diu i la gent propera a mi, durant molts anys he sigut recepcionista i la gent de l'altre cantó em deien, com és possible que no et veig, però sí que estàs somrient perquè és la meva manera de ser, ¿vale? Uh-huh. O sigui, això és un punt. I respecte a les xerrades, tot això ha vingut després de la quarta i última, i desitjo que sigui l'última, que arrel de tenir aquest autoconeixement de dir, ostres, mm-hmm, què em passa, què faig amb això i què puc fer als demés, perquè m'he sentit tan incompresa per part dels meus i dels no meus. Mm-hmm. Vull dir, perquè com és una enfermedad invisible, perquè no és un braç que es trenca, perquè dius que tens una angoixa que no pots amb ella, que no entens la vida, i la gent mira al voltant i diu, però si ho tens tot, què és el que passa? Llavors, aquestes han sigut les ganes de donar les xerrades, perquè puc parlar des de la meva experiència, no des del llibre, en pàgina 32, que indica indicacions de la depressió. No. Jo parlo des de mi, des de com he estat en aquest pou, com he sortit, i bueno, ja ara estic fora, amb les 4 potes fora, amb vida normal i estupenda, i això m'omple, per això dono aquestes xerrades als instituts, perquè la gent jove m'amoïna molt, són el nostre futur i ells a vegades no entenen, o llavors simplement quan dono una xerrada, si puc arribar a algú, ja em dono per satisfeta, i és el documental, si puc arribar, perquè el meu... quan jo estic allà i estic plorant, o sigui, és desgarrador, realment és I em sentia fins i tot una miqueta malament de dir, ostres, és que estic aquí obrint-me un canal. Però com em va dir el meu home, no? Al final, si una mare o un pare està transitant per això, que pugui veure que és que no és mala persona ni és mal pare, sinó que és l'enfermetat la que està parlant per tu i tenint aquests desitjos.
Carme, has vist el documental, entenc?
Sí.
Sencer,
sí.
No sé si igual més d'una vegada. I després de veure el què? És a dir, no sé quina anàlisi em fas tu, tenint en compte que ets una de les protagonistes, tenint en compte que el documental parla de la depressió, que tu l'has patit i saps perfectament el que és, però ho fa des de diferents veus, no? Des de diferents protagonistes, sí. Cadascun amb la seva experiència. No sé si fins i tot has descobert alguna cosa de la depressió que no sabies, si has après alguna cosa d'aquesta malaltia que fins i tot tu, havent-la patit, no sabies.
No. No, jo tinc el màster en depressió, tinc 4. O sigui, no he vist res...
No t'ha sorprès res en aquest sentit?
No, perquè les fases de cadascun d'ells les he passat jo. En intensitats diferents, igual que els companys han passat la meva, o sigui, la depressió postpart, pues, la que no ha sigut mare, pues, no la puc passar, però entén el meu patiment. Llavors, jo no he après res... però no perquè sigui estupenda ni molt menys, sinó que jo sóc molt, em miro molt cap a dins i reflexiono i vull créixer i vull gaudir i vull recuperar-me. Llavors el documental no m'ha ensenyat res en aquest cas, però no parlo de negativament, vull dir,
no t'ha ensenyat res de la malaltia, vols dir?
No, de la malaltia no.
Facon, digues.
No, jo volia dir això i tornar a dir això que han estat super valents, o sigui que nosaltres estem super agraïts perquè això no hagués pogut passar sense ells. Han estat molt valents, molt generosos, fins al punt de que els 7 van veure el documental per primera vegada el dia de l'estrena.
Ah, no el van veure abans?
Sí, miento abans, o no, no, Carme?
No, correcte.
No el van veure abans i ni tan sols ens van trucar ni dint, o sigui, suposo que estarien ansiosos, però ho van controlar. Ens van deixar treballar a nosaltres amb total confiança i això és d'agrair moltíssim.
Clar, Carme, per què vas confiar? És a dir, què et van explicar o què vas veure amb el Facun i amb el
no
Fidel?
No els coneixia.
Que vas decidir confiar en ells i obrir-te d'aquesta manera, de la mateixa manera que els teus companys, eh?
Jo no els coneixia, no? I de fet, quan em arriba a mi la possibilitat de poder participar en un documental, les meves ganes, com jo ja estava recuperada, de dir, ostres, sí, com tal de donar veu i que la gent pugui entendre, em va ser el primer. Però què passa? Que han sigut tantes hores de gravació que tots els dos, des de com el Fidel feia les preguntes. Moltes vegades el Fidel i jo quedàvem per xerrar, per fer un cafè, hem passat moltes hores junts. Després el Facu, com estava allà sense fer nosa, sense... Perquè a vegades les presències de les persones poden incomodar, parlin o no. El Facu no, o sigui, realment no. I després és que ell parla de la manera és que li feies una abraçada i te lo llevaves a casa, saps? Vull dir, és que són persones que t'agraden i punt, o sigui, no hi ha res més. I ens hem deixat tots anar, de fet, és que començaven a parlar i t'oblidaves que estava el Facu allà gravant, o sigui, començaven i parlàvem i ens hem obert tots en canal.
En aquest documental d'alguna manera ens interpel·la a tots, no? Com a espectadors, com a societat, ens recorda, doncs, la necessitat de posar-hi cura i ens parla, doncs, de tots els factors de la vessant multifactorial que té la depressió, que no hi ha una única causa, no? Sinó que hi ha moltíssimes causes i molts factors que hi poden tenir a veure. I després parla també del paper surten molts temes, no? Però un d'ells és l'entorn. I justament en el tema de l'entorn hi ha una escena que apareixes tu conversant amb el teu marit.
Sí.
Que em sembla molt interessant i alhora molt sincera i jo crec que en aquest sentit sí que us hem d'agrair molt tant a tu com al teu marit que permetéssiu que aquella conversa tan sincera en la que no necessàriament us esteu dient coses boniques, diguem,
no.
L'un a l'altre, esteu sent molt sincers, però que probablement molts ens hi hem sentit reflectits.
I de fet, quan va acabar el documental, en Roger va venir amb mi a l'estrena i a ell se li va costar gent dient-li, m'he sentit reflexat amb la batera de dir. Haig de dir que la intervenció del Roger aquí va ser meravellosa perquè va donar un punt de vista que la gent, és veritat, és tan encertat allò de dir, quan una persona té una malaltia de salut mental, ràpidament es tindria que trucar als familiars sí. i dir, això és lo que, esto es lo que viene y vienen curvas. Perquè el gran desconeixement que tenim com a societat és molt important. I després, d'alguna manera, en el meu cas, i per això trencar tant quan jo dic, em presento dient, és que jo sóc alegre, encara costa més entendre, no? De dir, una persona que és tan cascabel com la Carme, que pugui tenir depressió, que la primera que va tenir autoestigma va ser jo pensava que a mi mai a la vida tindria depressió. Veus una persona més tristona i dius, claro, normal, ja se lo lleva la cara, no? O és el que pensem, però no, d'això no entenc. Llavors, clar, Roger era igual de dir, però què li està passant a aquesta dona? I no va ser fins la quarta depressió que ens va enganxar en la pandèmia, que ell va estar 24 hores amb mi, que va veure Anna Carme que ell no tampoc veia, perquè per mi el Roger era el flotador, el salvavides. Quan ell venia, per mi era com, oh, ja el tinc, no? Era com el meu suport. Llavors ell no veia, però no perquè jo m'amagués, vull dir, és que no ho veia, potser també no tenia aquesta visió que ara sí que té i ha pres. Llavors estic d'acord quan dius que la visió que donem tots és voltant al documental és molt important, totes les visions que tenien, i la de Roger em sembla super encertada, perquè tinc companys de que faig xerrades, de que ells parlen de que com la seva família els recrimina, que estigui malament i no entenen, i bueno, si això va acompanyat de que veus o tens alguna addicció, ja és que eres un borratxo, un drogadicto, quan s'ha d'entendre que moltes vegades la gent pren substàncies tòxiques per evadir-se d'aquest patiment que no té resolt.
Sí, sí, és una malaltia socialment incompresa, altament incompresa, que malauradament afecta a moltíssima gent, molta més de la que ens pensem, i que no tota aquesta gent, un percentatge molt elevat dels que la pateixen, no reben tractament perquè ni tan sols són capaços de veure que potser el que tenen és una malaltia, no van a tractar-se. De fet, les dades diuen que entre el 8 i el 16% de la població patiran depressió al llarg de la vida, i d'aquest percentatge un 15% mai s'arribaran a tractar. És una dada important, i d'aquí entenc la necessitat de que apareguin documentals com aquest, Facu?
Sí, jo crec que sí, li agraeixo al Fidel i al Balti que em fiquessin en aquesta història, però sí, jo ja et dic, ara estem molt contents de que això es pugui veure, perquè és el que diu la Carme, això està aquí i bueno, s'ha de visibilitzar i s'ha de normalitzar d'alguna manera, no? I em sembla que això pot ajudar, llavors ara el repte és que això es vegi la més gent possible.
I volia fer una aportació respecte de totes les malalties que hi ha de salut mental. Què passa? Que la depressió és com la Maria de totes. És de, perquè la gent fa servir malament la paraula estoy depre, no?
Claro.
No? Se te deja el novio, pierde el Barça o el estoy depre. No, això no és depressió, estàs trist. I està bé tenir tristor i s'ha de reconèixer. Llavors, la depressió a vegades és com si tu no tinguessis ganes de fer. I és tan inhabilitant. És tan inhabilitant que no pots fer res, i és perquè no és un tema de ser vaga, és que no pots. I aquest no pots, la gent a vegades no acaba d'entendre-ho. I d'aquí l'importància del documental i de quan les primeres persones expliquen situacions, que és quan la gent es posa la mà als camps de dir, de veritat, tu has estat, jo explicava, a vegades explico que he estat 20 minuts davant d'una rentadora perquè no sabia si fer-la blanca o fosca, mitja càrrega o càrrega sencera. O sigui, algo tan senzill com fer una rentadora.
Sí, jo crec que aquestes imatges, Carmen, són les... Jo, a mi em van quedar, jo veia també la incapacitat del Marce, que feia un gran esforç per sortir, per fer coses,
Es veu molt bé això, el documental. Jo crec que s'explica, que ho expliqueu, perquè ho feu vosaltres, òbviament, gràcies doncs, al muntatge i a totes les gravacions del Facu i al paper, òbviament, del Fidel, però ensenyeu molt bé el que és aquesta, el que deies tu ara, aquesta incapacitat de fer, és a dir, la ment no et permet fer allò que pot semblar molt senzill o no, tan fa, i no és un tema de ganduleria, ni és un tema de manca de voluntat, ni és un tema de res, és un tema d'incapacitat. La ment no t'ho permet. I a més, amb el patiment moltes vegades afegit de que l'entorn, vull dir la societat en general, com que no ho entén, no? Moltes vegades, sense probablement la intenció de fer mal, però no, ajudem molt poc amb aquelles frases de però que no costa res, fes-ho, que és un moment, que t'anirà bé, que però si tens família que t'estima, si tens uns fills meravellosos, i és que no poden, oi? I això ho expliqueu molt bé al documental. Carme, ho expliqueu molt bé al documental.
Per això jo crec que és important que es vegi, perquè, i també per això és la decisió aquesta de no posar experts, perquè és que t'ho expliquen ells en primera persona. Sí, llavors sí. Jo crec que és un docu que, bueno, que s'ha de veure, s'ha d'escoltar i s'ha de sortir i reflexionar sobre això, perquè hi ha moltes pistes de com podem ajudar i hi ha moltes pistes de com se sent i com es manega aquesta malaltia.
Carme, no sé si mai t'havia sentit tan escoltada com ara.
Perdó, vull dir, sí, tinc la sort que arrel de la quarta depressió vaig trobar el que els japonesos diuen el l'ikigai, que és aquestes, no, el propòsit de... Jo m'he focalitzat en el tema de la salut mental i m'he format com a peer-to-peer i dono xerrades i tinc la sort de que faig ponències, jo no només en els col·les, justament el dia 6, el dia del documental, sí, matí, vaig estar al Col·legi de Metges amb 300 persones, tots professionals i algunes primeres persones, amb un metge estupendo de l'Hospital Sant Pau, el Narcís Cardener. La Sílvia Coppolo portava, era la que feia les entrevistes.
Sí.
Jo com a primera persona i un escritor que es diu Matthew, que no sé ben bé què és. Clar, tu quan fas aquestes ponències i després dones peu fins i tot a preguntes al públic, jo ahir gaudeixo molt. Vull dir, el que vull dir d'escoltada, tinc la sort, perquè jo ho he decidit i ho he treballat i estic pico piedra d'aquí, allà, i donde piden, voy, i jo em sento escoltada des de fa molt temps. El documental, evidentment, és un focus important perquè sortirà a la tele i crec que té un recorregut que desitgem que el tingui i que no es quedi en no res. Però jo parlo de mi particularment, sí. Jo ja m'he sentit escoltada i amb aquesta força que em caracteritza que veus que la gent actua o com ho dic amb els nanos, quan veus que un nano plora o se t'acosta i et diu a mi em passa això, gràcies, pues em sento escoltada de primera persona,
clar,
saps?
Clar. Carme, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres, per donar-me veu, i perquè jo xerro molt i m'heu de tallar, però...
No, perdona, no hi ha res millor a la ràdio que una convidada o un participant que xerri. No hi ha res pitjor que ens passi que ens contestin amb monosíl·labs, és el nostre gran mal de cap. Amb tu no el tenim. Carme, que vagi molt bé i que aquesta força i aquesta energia t'acompanyi sempre.
Moltes gràcies a tots.
Una abraçada.
Adéu, Carme, ens veiem
aviat. Adéu, carinyo, adéu.
Facu, clar, quina satisfacció també més gran veure'ls amb ells satisfets amb el resultat, no?
Sí, ja et dic que això no... O sigui, és veritat, ells van veure per primera vegada el docu, amb tot el que això implica, perquè es despullen davant de la càmera, i el van veure a l'estrena. I, bueno, afortunadament, bueno, van sortir tots contents i orgullosos d'haver participat i, bueno, els hi va agradar el documental i el que proposa i la xerrada que proposa en torn.
Uh-huh. Ara parlava del recorregut que ha de tenir el documental. Per cert, es va estrenar, el tenen a la plataforma del 3CAT, perquè està allà a la plataforma, el poden veure, a la web del periòdico també.
A la web del periòdico també es pot veure.
També es pot veure i penso que esteu treballant ara perquè arribi als instituts, no? Als centres...
Bueno, estem fent moltes projeccions. El dilluns es va projectar a la UAB,
sí.
Després tenim una altra projecció a l'escola de...
I aquí Sitges què?
I aquí a Sitges jo, mira, aprofitaria per tirar una proposta, perquè
Venga.
Nosaltres vam tenir l'altre dia una experiència molt maca, que va ser a Menorca, vam arribar a una sala, jo vaig anar amb el Joel, que és un dels protagonistes més jove, i vam fer un passe, van organitzar un passe per als instituts. Llavors vam arribar a una sala que hi havia 250 nois de 16, 15 anys. Uh-huh. Vam veure el documental assombrosament amb molta
interès.
I la xàrrega que es va propiciar després va ser increïblement fantàstica, perquè clar, amb el Joel es van sentir molt identificats i es va generar una xarxa que a mi em va agradar molt i que crec que és important que es reflecteixi. Llavors, llenço la proposta.
Vinga.
A qui toqui d'organitzar aquí també a Sitges un passe per escola.
Home, sí. I a més tenint, diguem l'avantatge de que un dels codirectors és d'aquí de Sitges,
exacte.
No? Diguem, aprofitem-ho. Facu, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a parlar-nos d'Anhedonia dins la depressió. Gràcies per la feina també, per la part que et toca.
Bueno, gràcies a vosaltres per donar veu i a veure si es veu molt i ensenya la realitat aquesta.
Tant de bo, gràcies.
A tu.